Vinga. Sant Cugat s'ha sumat a l'Associació de Municipis i Entitats per l'Aigua Pública. Nosaltres volem saber en què consisteix aquesta associació, volem saber ben bé qui és quin sentit es dona suport i a què es dediqui. Per això tenim el seu coordinador, Lluís Besteiro. Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia, com esteu?
Bé, en primer lloc, d'on sorgeix aquesta associació?
Bé, aquesta associació, l'Associació de Municipis i Entitats per Aigua Pública, neix el 2018. Neix al començament del 2018 de tot un seguit de municipis inquiets amb el tema de que s'ha d'estructurar a nivell del territori alguna aliança, alguna estratègia conjunta per donar suport a la gestió pública de l'aigua. Com sabeu, Catalunya és un dels territoris a nivell mundial on l'aigua està més fortament privatitzada i calia crear aquesta mena de contrapesos, no? I d'actors, no? Que vetllin per la gestió pública de l'aigua en el nostre territori. Llavors, aquests pocs municipis, pocs però molt representatius, estava Barcelona, estava Terrassa, estava Sabadell, estava Gramenet, estava Cerdanyola, s'uneixen, no, per impulsar aquesta associació. Aquesta associació ha tingut un ràpid creixement. Avui en dia ja són gairebé pràcticament 40 els membres que en formen part. I llavors, doncs, bueno, hem detectat això, omplia un forat que no estava cobert per ningú. No?
I què significa? És a dir, per un municipi, ara mateix Sant Cugat passaria a formar part d'aquesta associació, què implica? Tant des del punt de vista, evidentment, entenc que econòmic, no sé si es paga una quota per formar part d'aquesta associació, i què és el que s'obté a canvi?
Exacte. Diguéssim que el sol fet d'adherir-se a la MAP demostra una predisposició d'aquell ajuntament per vetllar per la gestió pública. És a dir, hi ha diversos tipus d'ajuntaments a la nostra associació. Ajuntaments que ja fan gestió pública de l'aigua, ajuntaments que volen fer gestió pública de l'aigua i que la concessió se'ls acaba ben aviat, i hi ha municipis que tenen concessions gairebé infinites i que, tot i que fan una gestió privada, voldrien fer-la pública encara que a curt termini no sigui viable, no? Llavors, la MAP, quines activitats fa que redunden en benefici als seus membres? Doncs fa tres tipus de... té tres línies de treball ben diferenciades. Una primera és de difusió de les bondats de la gestió pública de l'aigua, Una segona és de fer incidència política per aplicar la gestió pública de l'aigua, perquè hi ha moltes traves legislatives i reglamentàries que dificulten la implementació d'aquesta gestió pública, i una tercera vessant, que és donar suport a la gestió pública de l'aigua. Tant en aquests municipis que ja la presten, però tenen potser dificultats, com municipis que volen fer el canvi de model de gestió, com és el cas de Sant Cugat. Llavors, en aquest cas, la MAP el que fem és un acompanyament en aquests municipis. Hi ha municipis més grans que ja tenen una estructura a l'Ajuntament, doncs, que coneix molt bé quins són els procediments, però hi ha ajuntaments més petits que realment se senten desbordats per la tasca que els sembla titànica de canviar de model de gestió, no? Llavors, el que fa la MAP és donar aquest suport. I, bueno, tu parlaves de quin és l'esforç econòmic que ha de fer un d'aquests municipis, doncs, bueno, és a dir, les quotes per ser membres de la MAP són relativament còmodes, en el sentit que els municipis que volen formar part, la quota anual és més o menys l'equivalent a un 3% de la seva població segons l'Institut d'Estadística de Catalunya.
En quin sentit, 3%? Perdó, és que no acabo d'entendre. Com es transforma això?
No, per exemple, si una població de Catalunya són, què diria jo, 10.000 habitants, no? Doncs la seva quota per formar part de la MAP serien 300 euros.
Per tant, si Sant Cugat són 90.000 habitants, hem de fer el 3% d'aquests...
Exacte. És la forma que es té de calcular les quotes, exacte.
Què significa? És a dir, ara mateix a Sant Cugat tenim nosaltres una gestió privada, amb Sorea. Transformar-la en pública, què requereix? És a dir, clar, evidentment, necessites uns treballadors, també tot el que hi ha invertit Sorea en tot aquest temps. Com es fa aquest traspàs?
Val. Aquest traspàs, diguéssim, ja el canvi de model de gestió de l'aigua està molt pautat ja per la pròpia legislació, el text refosos de la legislació catalana, el reglament d'obres, activitats i serveis. Llavors, està dissenyat perquè sigui molt difícil municipalitzar l'aigua, recuperar la gestió directa. A Catalunya és molt fàcil privatitzar. l'equip de govern decideix que ja no vol prestar el servei directe, llença uns plecs i ho pot fer qualsevol dia de l'any. En canvi, recuperar la gestió pública és una cosa molt feixuga, molt complicada, molt complexa i que només es pot fer un cop cada 30 anys, que és el dia que s'acaba la concessió. D'acord? Llavors, hem d'estar preparats perquè el dia que s'acaba la concessió poder fer el canvi de model de gestió. Llavors, hi ha tota una tramitació administrativa, és a dir, cal demostrar que la gestió pública és la més òptima, és a dir, per privatitzar no cal demostrar que el més òptim és privatitzar, però per recuperar la gestió pública cal fer tota una sèrie de tramitacions, uns expedients, s'ha de votar a plenari, d'acord? S'ha de liquidar la concessió, com tu dius, doncs, ostres, Sorea haurà fet aquí unes inversions, doncs, totes les concessions a tot arreu es fan inversions i aquestes inversions es van amortitzant. I una concessió hauria d'estar dissenyada de forma que quan s'acaba la concessió es fa la liquidació. D'acord? Aquesta liquidació s'ha de fer tant igualment, tant si tu vols fer gestió directa com si a l'acabar la concessió vols tornar a fer una altra licitació. Tu has de liquidar. És com un contracte qualsevol. Tu el liquides. Llavors, quan diuen que s'ha liquidat i s'ha de pagar, és que això l'Ajuntament ho hauria de fer igual. Ja sigui recuperant la gestió pública, ja sigui tornant a licitar. Llavors, l'Ajuntament ha de fer una liquidació, ha de preparar la memòria i el projecte del servei, ho ha de portar a plenari i ho ha d'aprovar. I a partir d'aquí passa a prestar la gestió directa. Que, a més, no té les càrregues del benefici industrial que té un privat. És a dir, un privat pot arribar a tenir fins i tot per contracte un 16% de benefici industrial. Això en la gestió pública no existeix. No?
També és veritat, però, que segurament en aquest sentit els costos per municipalitzar-lo, és a dir, si estem parlant, no ho sé, això des del punt de vista de negocis poden argumentar-ho en aquest sentit, que una no ets capaç de produir l'escala necessària per reduir costos. És a dir, si una empresa privada s'ofereix el servei a diversos municipis, genera després una sèrie de reduccions de costos que l'Ajuntament, un sol Ajuntament no pot fer.
Això podria ser en un municipi de 3.000, 4.000 habitants, 5.000 habitants, pel qual existeixen fórmules com ara mancomunar serveis, consells comarcals que presten el servei, ajuntaments que es mancomunen. En el cas d'una població com Sant Cugat, això ja et dic jo que no existeix. No? És a dir, amb 90.000 habitants, aquest problema d'escala no es presenta en cap dels casos. És a dir, ningú podrà dir que és més econòmic que ho presti un operador privat perquè aglutinarà altres municipis, perquè en el cas de Sant Cugat, en aquest cas, no hi ha cap tipus de problema.
L'escala és suficientment gran.
Suficientment gran, sí. Pensa que hi ha municipis que tenen empreses públiques d'aigua, aquí prop vostre, teniu Barberà del Vallès, que deuen ser al voltant de 30.000 habitants, té una empresa pública d'aigua i no té cap tipus de problema. Sabem-se, és pública.
I en aquest sentit, per tant, quins beneficis suposes? És a dir, la gestió pública enfront de la privada, que evidentment des del vostre punt de vista, que sou una part, no? Què suposa per al ciutadà, al final?
Primer de tot, un major control del servei. Un dels principals problemes que ens estem trobant quan molts municipis volen passar a recuperar la gestió és que no tenen informació. És com el gran problema, és que no tinc informació, no sé com s'han fixat les tarifes, no sé les tarifes que cobreixen, no conec quines són les inversions. És a dir, l'Ajuntament passa a tenir el control d'un bé que és un dret humà. És a dir, accedir a l'aigua, és a dir, llavors, començar a mercadejar en un bé com l'aigua no troba sentit. Això d'estar en mans públiques i el control. I el que ens trobem és això, sistemàticament, que els ajuntaments que volen municipalitzar no tenen el control. Dos, obres les portes a que hi hagi una major participació ciutadana. No? És a dir, podríem posar l'exemple de Terrassa, per exemple, ha creat una taula, un observatori de l'aigua, no? Participat per la ciutadania, que els hi permet també controlar això. Tres, l'aigua és els municipis on la gestió és pública, directa, és més barata. És que, clar, no tens un... Vull dir, el 16% de benefici que serveix per retribuir als accionistes se'n va a inversions en el cicle de l'aigua. És que no hi ha color. És que és com absurd que un servei com l'aigua hagi de rendir beneficis als accionistes. Ningú es planteja que una escola o un hospital hagi de ser sostenible i doni dividends. En canvi, amb l'aigua, que és un dret bàsic i fonamental, com reconeix el consens de Copenhague, aigua, educació i salut, resulta que amb l'aigua sí que podem repartir dividends. És que és com absurd.
Però en aquest cas també es podria argumentar des de l'altre bàndol d'alguna manera que empreses com en el cas de Sant Cugat, Sorea, estem parlant, porten molts anys oferint el servei i de moment ha funcionat. És a dir, que, no, no, que potser no hi ha aquests incentius per fer el canvi.
Nosaltres no posem sistemàticament com un dels valors de la gestió privada que ho està fent desastrosament, que ho estan fent malament. Simplement el que nosaltres apuntem és que un element com la gestió de l'aigua no pot basar-se en el lucre, no? Llavors pensem que això és, ha de ser un servei públic, en mans públiques, sota control públic i per tant, i que serà més econòmic. Llavors, per nosaltres és un tema com de principis. No, no diem que s'hauria d'haver estat fent una mala gestió aquí o allà, sinó diem que simplement el que no volem és que del que és un dret bàsic i universal, qualsevol empresa l'utilitzi per treure'n dividends. És el que no, és el que no entenem. Et poso un exemple ara. En mitjà de la crisi de la Covid, el govern espanyol va treure una instrucció dient que es prohibeix tallar l'aigua a les famílies vulnerables, que no puguin fer front a la despesa i no se'ls pot tallar l'aigua. És una cosa que a Catalunya ja la teníem en virtut de la llei 24/2015. Què ha fet la patronal d'empreses privades de l'aigua? Què ha fet? Li ha demanat al govern, un, que aixequi la suspensió de talls, perquè diuen que si no es pot tallar l'aigua augmentarà la morositat. Dos, volen que se'ls allarguin les concessions. Què ha fet el sector públic? El cas de Terrassa, que és una empresa municipalitzada des de fa un any i escaig. Què ha fet? Un bloc bàsic de consum d'aigua gratuïta per tothom. D'acord? Són els dos models. Vull dir, la gestió pública de l'aigua té uns valors intrínsecs de solidaritat, de cohesió, no? D'enfortiment social, que la gestió privada de l'aigua no té. Vull dir, és que són... És a dir, volem escoles públiques o volem que les escoles siguin privades? O ens és igual? Doncs amb el sector de l'aigua aquest debat també hi és, no?
I no suposarà també en una època en la qual els ajuntaments han de fer front a moltes situacions crítiques, no és un sobrecost també per l'Ajuntament? És a dir, és un esforç... En aquest cas, evidentment, les condicions laborals dels treballadors municipals no són les mateixes que les que pot tenir una empresa externalitzada, per tant, això pot suposar un sobrecost. Això està previst, també?
Ho dius perquè et sembla millor les condicions laborals de l'empresa externalitzada o de la pública?
No jutjo en aquest sentit, sinó des d'un punt de vista de, diguem-ne, de preguntar-nos el perquè de les coses, vull dir. No tinc una opinió al respecte.
No, és a dir...
Si realment li surt més cara a l'Ajuntament...
No, tu tingues en compte... És que això també és un altre... És a dir, quan et diuen que, és que les empreses privades d'aigua porten inversió i l'Ajuntament no pot fer aquesta inversió. Vull dir, quan et ve una empresa privada i et diu que porta inversió, saps d'on te la porta? De les tarifes dels ciutadans. Vull dir, no pensem que venen amb una bossa de diners, els avancen... Les empreses privades, totes les inversions que diuen que avancen, igual que fa la pública... t'ho estan carregant a la tarifa. Llavors, les inversions que fa la privada ho paga la ciutadania amb les tarifes. No ens imaginem que venen, que porten els fons de no sé on, d'una forma, i que avancen els diners, van tots carregats a tarifa i s'amortitzen amb la tarifa. Jo no conec casos d'empreses privades que estiguin posant els diners i que no els carreguin a la tarifa. Vull dir, això ho acabarà pagant igualment la ciutadania. És que no hi ha, no existeix això, no?
Evidentment, es tracta de... No, sí. Estem intentant d'aclarir ben
bé... Sí, correcte. Sí.
Què significa i on hi ha cada posició. Doncs, Lluís, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
A vosaltres i encantat d'haver-vos atès,
Hem conegut aquesta associació, que a vegades és bo també acostar-s'hi per conèixer-la, on ens afegim com a municipi també. Gràcies per atendre'ns, de veritat.
A vosaltres, adéu-siau.